Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra. D'aquest dimecres 18 de desembre del 2019, avui, dia de la Mare de Déu de l'Esperança, això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Tothom pendent avui del clàssic a Barcelona, del que pugui passar dins i fora del camp. Tothom pendents del partit, d'una possible manifestació, concentració, que no se sap ben bé com anirà ni en què consistirà. I, de nou, tothom pendent d'un dispositiu policial enorme. Esperarem a que sigui quina sigui la nostra ideologia, si volem veure el partit, si ens volem manifestar, si no ens agrada ni una cosa ni l'altra, tot passi sota el respecte, la tranquil·litat i la no violència. Ai, per cert, que l'única bola de goma sigui el terreny de joc.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:01, avui el pensament del dia ens el porta Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació, professor de Ciències i president de l'Associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. No us heu preguntat mai que, si el dret a l'autodeterminació no està reconegut a la Constitució espanyola, aleshores, per què a Catalunya el volem exercir? Jo sí que m'ho he preguntat diverses vegades, i quan he fet recerca, la resposta que he trobat és molt senzilla, i és que aquest dret, el de l'autodeterminació, està regulat només en el dret internacional. En primer lloc, podreu comprovar que en la Carta de les Nacions Unides, que data del 1945, en el seu primer article, es diu que, precisament per posar ordre internacional i evitar les guerres, es reconeix la lliure determinació dels pobles. I, posteriorment, aquesta mateixa Assemblea de les Nacions Unides, al desembre del 1960, reconeix aquest dret i l'anomena d'autodeterminació. Si després consulteu la Declaració Universal dels Drets Humans, veureu que en el seu article 21.3 diu que la voluntat dels pobles és la que determina l'autoritat d'un estat i que aquesta voluntat ha d'estar expressada per sufragi universal, és a dir, a les urnes. I en l'article 2 d'aquesta mateixa declaració diu que aquests drets estan per sobre de qualsevol estatut polític i jurídic de qualsevol país. És per tot això que els països que formem part de les Nacions Unides i que hem signat la Declaració Universal dels Drets Humans no necessitem tornar a expressar el dret d'autodeterminació a les nostres constitucions, perquè seria repetir una redacció ja acceptada i reconeguda pel dret internacional i acceptada i reconeguda per tots aquests països. Així doncs, Catalunya i els catalans no en som pas una excepció i hem de defensar amb arguments els nostres drets. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts i mig ara mateix que passen de les 8 del matí. Salutacions a tot l'equip que fa possible aquest programa avui, amb Toni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Xavi Barceló, el nostre estudiant en pràctiques, i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga. Què tal? Molt bon dia, Mercè.
Què tal, Joan? Bon dia.
Vinga, va, comencem a fer-nos preguntes, perquè, sens dubte, avui el protagonista del dia és...
Tsunami Democràtic, que avui convoca als voltants del Camp Nou per demanar el conegut lema Sit and Talk, seu i dialoga.
Si treus el cap per la finestra, a aquesta hora?
Doncs mira, a Barcelona 14 graus, a Lleida 7 graus, a Tarragona 13 graus, i a Girona 9 graus i a Andorra la Vella 5 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Parlarem de la nova Constitució del Parlament Britànic, Joan. I ara què? Evolucionarà finalment el Brexit? Aconseguirà Escòcia un nou referèndum? En parlarem amb el politòleg especialista en política britànica, Guillem Porcells. Un dia en el que, a més, aprofitant doncs, aquests 83 anys que va fer ahir el Sant Pare, volem fer balanç dels més de 6 anys del papat de Francesc amb el periodista Salvador Aragonès. I a partir de les 9 parlarem de l'actualitat amb el professor de l'ISCREP i jurista Aulo Gibrotó. Un dia més ens visitarà Mariel Barrojas per parlar del món de les herències. I cap a 9:45, en aquest estudi, parlarem dels consells per la compra de joguines. de cara a aquestes festes de Nadal amb l'Agència Catalana del Consum.
No s'ho perdin, ara que arriba el Pare Noel, que arriben els Reis Mags i que arriba temps de Nadal, tothom pendent d'aquesta compra de joguines i dels drets que tenim com a consumidors. Quan arribis a la feina, de què es parlarà avui?
Sens dubte, de Tsunami Democràtic, que ha convocat aquesta tarda als voltants del Camp Nou sota el lema Spain Cita and Talk, serà a partir de les 4 de la tarda, Joan. També del Tribunal Suprem, que investigarà Laura Borràs per suposadament adjudicar contractes a DIT. I Pedro Sánchez, que diu que reunirà amb Quim Torra, com a tots els presidents, quan hi hagi govern espanyol. I sens dubte que el Papa Francesc, aprofitant doncs, aquest aniversari, va fer un anunci molt important amb aquest aixecament del secret en els casos de pederàstia.
I avui al dia no podia sonar una altra cosa. Rita Pavone.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Passen 8 minuts de les 8 del matí i aquesta hora, com sempre, comencem programa amb l'actualitat més destacada que passa per Tsunami Democràtic, que prepara accions amb motiu del Barça-Reial Madrid d'avui.
Aquestes accions que passarien, Joan, amb pilotes inflables damunt del camp, el clàssic. Aquesta és la proposta d'acció, segons publica avui La Vanguardia. Anem a pams. 1 miler de Mossos, d'una banda, i 2.000 vigilants privats vetllaran pel desenvolupament del partit entre el Barça i el Madrid d'aquest vespre, que s'ha de jugar a les 8. Amb motiu del clàssic, el Tsunami Democràtic ha convocat a les 4, al voltant del Camp Nou, concentracions contra la sentència de l'1 d'octubre, recordem-ho. A dins es planeja que el públic llanci pilotes inflables en referència a la munició que fan servir els antiavalots de la policia, cosa que pot provocar, també recordem-ho, sancions per al Club Blaugrana. És una informació que avança avui i que publica avui La Vanguardia. Esportivament parlant, Barça i Madrid arriben al clàssic compartint liderat i empatats a punts a un clàssic de la Lliga. El Barça, a través d'un comunicat, Joan, ha demanat als assistents que acudeixin al camp una hora i mitja abans del començament del partit.
Mentrestant, tres magistrats del Constitucional diuen que s'haurien d'haver valorat mesures alternatives a la presó preventiva d'Oriol Junqueras.
Ho recullen els arguments fets públics ara, pels quals el Tribunal va rebutjar concedir l'empara Junqueras, una decisió que es va prendre per 9 vots a 3. Els tres magistrats discrepants destaquen, en el seu vot particular, que s'haurien d'haver valorat mesures alternatives a la presó preventiva que fossin menys lesives. Afirmen que s'hauria d'haver fet un judici de proporcionalitat per ponderar de manera específica i autònoma l'afectació que la presó provisional tindria sobre el dret fonamental de representació política. També Joan qüestiona les probabilitats de reiteració delictiva, entre d'altres raons perquè s'havien aplicat mesures tan excepcionals com ara el 155. Els tres magistrats contraris a la majoria són Juan Antonio Xiol, Fernando Valdés i María Luisa Balaguer.
Això pel que fa al Tribunal Constitucional. Mentrestant, el Tribunal Suprem investigarà Laura Borràs per adjudicar contractes, ha dit.
A petició de la Fiscalia del Suprem ha engegat, doncs, aquesta investigació sobre la diputada de Junts per Catalunya per prevaricació, malversació, frau administratiu i falsedat en document mercantil en l'adjudicació de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El Tribunal ara demanarà el següent pas, doncs demanar al Congrés el suplicatori per Laura Borràs.
I atenció, perquè denuncien la Guàrdia Civil per discriminar una persona belga que parlava català a l'aeroport del Prat. Us expliquem la història, Mercè.
Així és. Mira, Joan, el belga Chris Charlier aportava una bossa recol·lectora que recull la femta des que el van operar d'un càncer de colon. En passar l'hora de seguretat, un vigilant va notar doncs, que duia alguna cosa sota la roba i per aquest motiu li va demanar que se la tragués i la col·loqués amb altres pertinences. Charlier li va explicar en català el que era i que no se la pot treure. Charlie tampoc va poder atendre l'altra petició del vigilant per parlar-li en castellà perquè no en sap. El vigilant va demanar que li mostrés la bossa i Charlie va negar-s'hi dient que no és agradable, que ni tan sols la mostra a la seva pròpia dona i que no ho faria allà davant de tothom. Arribat a aquest punt, el vigilant va cridar una parella de la Guàrdia Civil que hi havia uns metres més enllà. Llavors, a partir d'aquí, es repeteix la mateixa escena que hem explicat fins ara. Explicar que du a la bossa, aclarir que no sap pas castellà. Aquesta vegada, però, un dels dos agents li va retreure que no sapigués castellà. Va dir, estamos en España y hablamos español. La Guàrdia Civil també va denunciar Chris Charlier per pertorbació de l'ordre públic i per negar-se a cooperar amb la policia.
El Consell d'Europa reclama a Espanya que fomenti i protegeixi el català.
Aquest informe del Comitè d'Experts sobre les Llengües alerta que l'estat espanyol incompleix els acords i els compromisos per protegir les llengües cooficials.
I Pedro Sánchez diu que es reunirà amb Quim Torra, com amb tots els presidents, quan hi hagi govern.
Des de la Generalitat s'explica, d'una banda, que Sánchez accepta reunir-se com més aviat millor i des de la Moncloa diuen que serà quan hi hagi govern. Ahir es va produir, finalment, doncs, aquesta esperadíssima trucada entre Sánchez i Torra. La conversa telefònica entre el president del govern espanyol en funcions i el president de la Generalitat ha trigat 2 mesos a ser tota una realitat des que Torra ho va intentar, recordem-ho, per primera vegada el mes d'octubre.
2 dels joves del Sasso reben el 3er grau penitenciari.
Així és, a partir d'aquest divendres, Iñaki Abad i Aras Urrizola. Només caldria que anessin a dormir a la presó. L'origen, recordem-ho, del cas del Sasso, cal buscar-lo una baralla entre agents de la Guàrdia Civil de Paisa i diversos joves dels municipis navarrers, al bar Kochka, la nit del 15 d'octubre del 2016. La Fiscalia va investigar els fets per un delicte de terrorisme, fet que va fer que el judici se celebrés a l'Audiència Nacional.
I recerca i captura per 2 dels condemnats per violar en grup una menor a Manresa.
Per segona vegada, no s'han presentat davant del jutge, que els citava per decidir si ingressaven a presó preventiva.
I atenció, perquè els joves s'emancipen a mans de Catalunya, però no els arriba per pagar el lloguer.
Un 23% dels joves s'han emancipat, però segons un estudi del Consell de la Joventut d'Espanya, han de destinar tot el sou i una mica més a pagar l'habitatge.
Ho comentàvem abans, notícia important pel que fa a l'Església. El papa Francesc aixeca el secret en els casos de pederàstia.
Francesc va celebrar ahir 83 anys amb l'anunci que aixecarà el secret pontifici en casos de pederàstia, cosa que facilita la col·laboració amb les autoritats civils.
I l'any brossa clou després d'haver dut a terme més de 350 activitats arreu del territori català.
La consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, ha presidit aquest dimarts l'acte de cloenda de l'any Joan Brossa, una proposta multidisciplinària que ha dut més de 350 activitats arreu del territori català.
I avui us volem parlar també d'un pessebre únic on tots els seus actors són persones amb discapacitat intel·lectual.
Sí, es tracta d'un clàssic de Nadal a Barcelona, el pessebre vivent de la Torre del Suro, que aquest any arriba a la seva 26a edició. És una iniciativa molt especial, Joan, perquè es fa des del centre ocupacional Taller Sant Camil, que des de fa més de 50 anys dona servei a persones amb discapacitat intel·lectual al barri del Guinardó de Barcelona. En total hi participa més d'un centenar d'actors i actrius entre usuaris del centre ocupacional i professionals, com també col·laboradors d'altres entitats. Només hi ha una única representació, que és avui, a les 6 de la tarda. L'accés per anar a veure aquest pessebre vivent, aquesta única representació, és pel carrer Sales i Ferrer, número 60 de Barcelona, i l'entrada és lliure.
Aneu-hi perquè val molt i molt la pena. En plana d'esports, avui es juga el clàssic de Lliga al Camp Nou.
Sí, doncs, com us hem explicat, en principi es jugarà a partir de les 8 del vespre, tot i aquesta convocatòria del Tsunami.
I el nou format de la Copa del Rei comença amb sorpreses.
Així és, aquest nou format a partit únic va deixar ahir el primer equip de primera fora de la competició, l'Alavés va perdre per 3-1 contra el Reial Jaén de tercera divisió i l'Hospitalet va estar a punt de deixar fora el Granada, que va remuntar per ser a l'últim moment del partit i va acabar guanyant per 2-3. Avui l'Espanyol juga contra el Lleida Esportiu.
Un quart de nou del matí, sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies, ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb nuvolositat variable i també amb algunes boires a punts de l'interior. Aquestes boires s'aixecaran i la resta s'aniran alternant les estones amb sol i també les estones amb una miqueta més de núvols, però no esperem pas precipitacions. Les temperatures mínimes avui han baixat una mica respecte a les d'ahir perquè hem tingut menys núvols i les màximes pujaran lleugerament. Als migdia, valors entre els 12 i els 17 graus aproximadament. De cara a la tarda també tindrem una situació tranquil·la, tot i que augmentarà un pèl més la nuvolositat cap a punts del nord de Catalunya. Canvis de cara demà dijous, sobretot a la tarda, ja amb l'arribada de precipitacions a les comarques del Pirineu, comarques de Ponent, la nit de dijous a divendres, més precipitacions fins migdia de divendres. Petita pausa divendres a la tarda i altra vegada divendres a última hora una altra irrupció de precipitacions a bona part del país. Ja de cara al cap de setmana, dissabte alguns núvols, diumenge amb més sol. Per tant, una setmana canviant, una típica setmana d'aquests últims dies de la tardor.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit ara mateix, ja és a la punta a la corona de Barcelona. Per tant, veiem com es formen aquestes retencions habituals als accessos principals, amb densitat ja a l'autovia 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà en sentit sud i també a Martorell en sentit nord. També problemes a l'AP7, als enllaços amb el Nus de Papiol i amb la C58, uns problemes que també es fan notar a les vies que hi connecten. Veiem retencions a la D23 en els sentits de la Mercè i també diferents trams aturades intermitents a la C58 entre Sabadell i Barcelona en totes dues direccions. També més retencions d'entrada a Barcelona en punts d'enllaç força clau, com la C32, bastanta densitat des de Gavà, també problemes a la C31 al Prat, o als túnels de Vallvidrera per enllaçar amb la Ronda de Dalt. A la zona del Vallès també hi destaquen les retencions habituals a la C17, la C59 i la C60, i com dèiem també les dues rondes ja força carregades, amb aturades en totes dues direccions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Atenció, usuaris de la línia R2 Sud de Rodalies de Catalunya. Retards que poden superar els 30 minuts per una incidència en un tren a l'entrada de l'estació de França. Normalitat a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. D'altra banda, recomanem als que voleu presenciar el clàssic el Barça-Madrid, que davant les mesures de seguretat entorn al Camp Nou, aneu en temps, a peu, sempre que us sigui possible, o amb metro, que reforça. El tramvall també reforça el servei augmentant el nombre de tramvies i afegint alguns de doble. Recordeu que els últims convois de metro i de tramvies surten de les respectives estacions d'origen a les 12 de la nit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja fa uns quants mesos us vaig parlar d'una de les coses més de sentit comú, però que de vegades, per allò de no pensar-hi, ni ens ho plantegem. Quin és realment el cicle natural de l'aigua? Perquè ho tinguem clar i refresqueu la memòria, avui us en parlo.
L'aigua i la vida.
I és que el cicle natural de l'aigua és com un circuit que sempre torna al punt d'inici. Per començar, l'aigua de l'atmosfera cau, o bé en forma de pluja o en forma de neu. Això, en principi, no és cap novetat, que no sabéssim. D'aquesta, una part important va parar directament als rius, però una altra cau directament a la terra, des d'on s'infiltra al seu interior i va parar als aqüífers subterranis. D'aquí, torna a sortir a la superfície i arriba igualment als rius, als llacs i al mar. És clar que hi ha una part de l'aigua, la superficial, que s'evapora i torna novament a l'atmosfera, allà on érem en començar. Així que, com us deia, ja som una altra vegada al principi i comença de nou el seu cicle. Ho veieu? El que us deia és de sentit comú, però de vegades, per tant evident, ens passa pel davant sense adonar-nos-en. Ara, quan vulgueu parlar del cicle natural de l'aigua, ja sabreu exactament com explicar-ho.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Insubstituïbles, insubstituïbles. A l'escola com més n'hi ha millor.
A l'escola, fruita i hortalisses, insubstituïbles. Programa de consum de fruita i hortalisses a les escoles de la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Ràdio Estel.
Vint-i-dos minuts que passen de les 8 del matí a aquesta hora. Anem cap al quiosc i coneixem quines són les portades que veurem avui a la premsa. Berta Secanell, bon dia.
Bon dia. Aquesta trucada de Sánchez de Torra és la protagonista en les portades. La Vanguardia diu: Sánchez ofereix a Torra donar resposta a la crisi política. Segons apunta La Vanguardia, l'objectiu de Pedro Sánchez és reduir tensió territorial i reprendre el diàleg. Anem al periòdico, que assenyala que el president en funcions, Pedro Sánchez, aplana la investidura a l'acceptar veure's amb el president. El País destaca també que Sánchez tractarà amb Torra la crisi política catalana si abans és investit. El diari Ara destaca el mateix titular, però assenyala també que l'autodeterminació i la fi de la repressió continuen separant els executius català i espanyol. I finalment, el Punt Avui destaca que Torra i Sánchez tornen a parlar un any després, i en portada també assenyala de les paraules de l'exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, que diu: si Sánchez vol resoldre aquest conflicte, no pot haver-hi presos. Canviem de qüestions i anem al periòdic d'Andorra, que titula: la branca general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social registra un dèficit de 18 milions d'euros. Les despeses a mes de setembre representen un 7,4% més que l'any passat.
Pel que fa a les portades dels diaris locals,
el diari Més destaca en portada que els sindicats de l'Ajuntament de Tarragona demanen un procés d'estabilització del personal. Veuen que és un abús que alguns treballadors que porten fins a 15 anys a l'Ajuntament encara tinguin un contracte temporal. El Segre obre portada amb aquesta notícia sobre els estralls de les fortes pluges de fa 2 mesos i titula: 5 pobles de la Vall del Corb sense aigua potable per una bassa tèrbola 2 mesos després de les pluges torrencials. Anem al diari de Girona, que obre portada amb Ryanair i destaca que el Ministeri de Treball posa en dubte l'acord de Ryanair i treballadors. Ha demanat la Inspecció de Treball que investigui el pacte que garantia la continuïtat de la base de l'aerolínia.
I finalment, a la premsa religiosa, què s'hi diu?
Avui la notícia destacada en els diaris de religió és que el papa elimina el secret pontifici en els casos de pederàstia. El papa Francesc modifica algunes de les normes antipederàstia de Juan Pablo II i Benedicto XVI per acabar amb la llei de silenci al voltant de la pederàstia. Flama.info destaca que el papa aboleix el secret pontifici pels casos d'abús sexual, i Religió Digital diu el papa elimina el secret pontifici i afegeix que les víctimes tindran accés als expedients dels seus processos canònics.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Minuts que passen de les 8 del matí. Mireu, fa pocs dies parlàvem amb el politòleg i especialista en política britànica Guillem Porcel sobre el resultat de les eleccions al Regne Unit. I durant aquell comentari d'actualitat li dèiem al senyor Porcel: parlarem d'aquí ben poc, perquè la pregunta, després d'aquests resultats electorals, serà: i ara què? Què passarà amb el Brexit? Finalment es durà a terme? Aconseguirà Escòcia un nou referèndum? Guillem Porcels, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs aquestes són les preguntes una mica que ens fem a dia d'avui i després de la Constitució ahir del Parlament Britànic, on vam poder veure, ara sí, visualment, aquesta majoria enorme dels conservadors i de Boris Johnson. Per tant, el Brexit sembla ser que tira endavant sí o sí, eh?
Sí, el Brexit tira endavant. De fet, el primer ministre i tal com informen alguns diaris britànics, tot es farà de la manera més constitucional, més correcta possible, sense haver-hi els estirabots que van acabar amb l'anterior legislatura sobre si eren constitucionals o no, les prerrogatives reials i tot aquell assumpte una miqueta tèrbol que hi havia al voltant sobre si la reina s'havia excedit, si hi havia el paper del primer ministre, tot això. Ara tot això es vol corregir, es vol anar directament per la via legal i constitucional i, per tant, tenim un nou començament d'aquesta llarga carrera cap al Brexit. En principi es mantindran en temps i forma el que es va dir, que és que el dia 31 de gener hi hauria Brexit.
Un Brexit que entenc seguirà l'acord al que ja va arribar Boris Johnson en Brussel·les, no?
Sí, de fet, tot això no canviaria. Senzillament seria que ara que el Parlament té majoria absoluta conservadora, tot seguiria amb l'acord que el Parlament seria qui gestionés el Brexit, tal com diuen els constitucionalistes britànics, que és la forma correcta, no tant el primer ministre, i també veuríem que, inclús ho podem veure, que tot el gabinet del primer ministre, tret el secretari dels assumptes de Gales, tot s'ha mantingut. Per tant, tenim una línia continuista i tenim una línia on el Parlament tindrà molt a dir. Clar, el Parlament és conservador i Brexit, en aquest cas. Per tant, la situació realment no només canvia cap a aquest aspecte.
En el cas dels escons aconseguits per el nacionalisme escocès, Nicola Sturgeon va aconseguir aquests 48 escons. Suposo que hi haurà nou referèndum, pel que consideren una victòria també enorme al Parlament britànic.
Sí, l'SNP va aconseguir una gran victòria a Escòcia, però Boris Johnson ja ha respost que no hi haurà, de moment, no està sobre la taula plantejar un segon referèndum, perquè s'entén la situació, s'entén que canvia la situació a Escòcia, però l'important ara mateix és el Brexit, i és veritat una cosa que recorden molts, i és que es van comprometre a fer el primer referèndum pactat sempre i quan el segon afectés a la següent generació. Per tant, estem parlant d'uns 10-15 anys, i no han passat ni cinc anys del primer referèndum. Perquè és un assumpte molt lent i ja veurem com evoluciona.
Jo plantejava i deia, suposo que hi haurà nou referèndum, a través de la següent pregunta. És possible que s'arribi a un acord de que Escòcia voti a favor del Brexit sempre i quan se li deixi fer un nou referèndum?
Sobre aquest assumpte és bastant important veure com reaccionarà la Unió Europea. És a dir, la Unió Europea al principi va dir que si Escòcia demanava el reingrés, com és un estat que ja formava part de la Unió Europea, no hi haurien tantes traves que un estat que no ho ha fet, que com era un assumpte de que primer Escòcia entraria, o sigui, tot i sortir entraria de la manera ràpida, o i això. Clar, el problema és que els temps han canviat tot això s'ha canviat i ara Escòcia sortiria de la Unió Europea, és a dir, no es mantindria dins, sinó que sortiria i tornaria a entrar. És un escenari que la Unió Europea mai s'ha trobat, és un escenari que no hi ha cap estat que s'hagi trobat amb una cosa similar, per tant no hi ha jurisprudència al respecte. Hem de veure com reacciona també la Unió Europea davant de la crida del referèndum per mantenir-se, es pot dir així, no? Un referèndum per mantenir-se dintre de la Unió Europea.
Esclar, el Regne Unit, com tothom pot imaginar, també està format per nacions històriques. Com ho veu tot, Gal·les?
Gal·les és un... és una de les nacions històriques. De fet, és la única, juntament amb Anglaterra, on va guanyar el Brexit. I això és important. És a dir, quan mirem el resultat del Brexit, veiem que tant a Gal·les com a Anglaterra va guanyar el Brexit... I veiem que Irlanda del Nord i Escòcia va guanyar el Remain, el fet de mantenir-se dintre de la Unió Europea. Aleshores, el fet de que Gal·les principalment és una... era un feu laborista i ara està repartit entre conservadors, laboristes i el Plaid Cymru, que és el partit independentista galès, fa que l'escenari estigui molt difús. Sí que és cert que en vots van guanyar els partits el Remain, però també és cert que ara mateix està repartit de tota forma que és un seu laborista, també. Per tant, veurem com evoluciona en el cas de Gal·les. Això sí, és una cosa important, i és que Boris Johnson ha creat la Secretaria dels Assumptes de Gal·les, que no estava a l'anterior govern i que en aquest govern està.
Deixem fer-li aquesta darrera pregunta per saber què n'hem d'esperar tots. Quines són les polítiques que hem d'esperar de Boris Johnson?
En els primers 100 dies... allò que ha de donar 100 dies al polític, en els primers 100 dies s'espera que s'inverteixi sobretot en la sanitat pública, que ha sigut la gran campanya de Boris Johnson. Nosaltres invertirem en el sistema britànic de salut, que ara mateix es troba en una situació crítica estructural. Ell vol reformar-lo amb inversió pública, ha anunciat ja que segurament farien uns 33 milions més de pressupost pel sistema britànic de salut anuals. També podem veure canvis amb les polítiques penitenciàries, amb les polítiques de defensa i sobretot amb els assumptes d'interior per preparar-se de cara al Brexit. Una de les grans propostes que va fer la Secretaria d'Interior, inclús la senyora secretària, va ser apostar per una frontera a l'estil australià, és a dir, que s'entrés al Regne Unit només si es tenia permís, visat o qualsevol mena d'autorització de l'estat prèvia per poder entrar.
Hem llegit molts titulars a la premsa que es comparava una mica la victòria del conservadorisme britànic de Boris Johnson amb la que va aconseguir Margaret Thatcher. Hem d'esperar d'alguna manera un estil de política semblant o no tenen res a veure?
Tot i que Margaret Thatcher era una gran admiradora de Boris Johnson des dels seus períodes de periodista a Brussel·les, crec que no ens trobarem quelcom similar. El Partit Conservador Britànic, a dia d'avui, estava repartit en diferents famílies, unes més intervencionistes, unes més liberals. Encara hi ha una forta presència tatxerista dins, que, per exemple, Theresa May representava. Però sí que és cert que és possible que veiem més continuisme entre Boris Johnson partint de David Cameron i les seves polítiques regulatòries en alguns aspectes, que no pas amb les polítiques liberals o capitalistes que podia tenir Thatcher. Sí que és cert que Boris Johnson s'ha declarat admirador de Thatcher en repetides ocasions, però també un gran admirador de Winston Churchill, que seria el gran referent de la dreta britànica. Per tant, és possible que veiem una espècie de partit conservador sui generis i una nova forma o una nova branca del conservadorisme britànic.
Politòleg i especialista en política britànica, Guillem Porcells, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més en aquesta casa.
Moltes gràcies, bon dia.
Fins la propera.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I abans d'escoltar bona música, Mercè, que tenim una sorpresa per tots els oients de Ràdio Estel que ens estiguin escoltant ara mateix,
Doncs sí, Joan, una gran sorpresa perquè les figuretes artesanes del pessebrista Carles Drassaire poden arribar a casa teva a aquestes festes. I us preguntareu com. Doncs molt fàcil. Participant en el sorteig de Ràdio Estel, pots trucar ara mateix al 93 409 2771, 93 409 2771, i podràs aconseguir o bé un pack de figuretes del pessebre, o un trencaclosques, o també Ai, això és meravellós. Els Reis Mags d'Orient, en forma de guardioles pels més venuts, pels més menuts i no tan menuts, eh? Joan, també m'agradaria dir.
Hem de dir que els vam veure aquí les figuretes quan va venir Carles Drassaire i són unes figures espectaculars pel pessebre. No deixeu perdre aquesta oportunitat. Què hem de fer per aconseguir-les?
Trucar al 93 409 27 71 i les figuretes artesanes del pessebrista Carles Drassaire podran ser teves.
Doncs a partir des d'ara mateix i fins les 10 del matí, que teniu aquesta oportunitat, només ens heu de trucar al 93 409 27 71 i aquestes figuretes, doncs, com deia la Mercè, poden ser teves. Nosaltres, que seguim amb més bona música, i atenció perquè arriba Lluís Llach a aquesta casa i a Barcelona. I és que l'exposició Lluís Llach com un arbre nu és una mirada artística i multisensorial pels paisatges personals que el músic campordanès ha desgranat en la seva obra. Dividida en 8 àmbits, amb títols de cançons, la mostra commemora els 50 anys que fa que el cantautor de Verges va començar a cantar. La lluita per les llibertats, la defensa de la cultura i la curiositat artística i vital són eixos bàsics d'una cita històrica a l'Arts Santa Mònica de Barcelona aquest desembre i fins l'abril del 2020. Una exposició que, com dèiem, es titula igual que aquella cançó preciosa de Lluís Llach, Com un arbre nu.
Com un arbre nu, com dibuix fet el vent, com un arbre.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música Cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
Com cada Nadal, no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 124 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del Centre Històric de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o visita l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5, al darrere de la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups durant tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel. Ràdio Estel et desitja bon Nadal i ja en van 25.
Quatre minuts i ja arribarem a 9:45 del matí, un dia en el que, a més, aprofitant els 83 anys que feia ahir el Sant Pare, volem fer balanç una mica d'aquests més de 6 anys del papat de Francesc amb el periodista Salvador Aragonès. Senyor Aragonès, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, bon dia. Bon dia als oients de Ràdio Estel i bon Nadal a tothom.
Què en destacaria d'aquests 6 anys del papat de Francesc?
Bons 6 anys donen per molt i donen per poc. És a dir, el cas del papa Francesc ha durat per moltes coses. És a dir, són 6 anys d'un pontificat molt ple. De moment, ell es va trobar amb un problema greu en l'Església, que va ser el tema dels abusos sexuals de part del clergat i això. I llavors, doncs, bueno, ell va agafar el toro per les banyes, que es diu, i per resoldre aquest tema tan és així, que ahir, precisament el dia del seu compleany, va emetre un decret en el qual doncs estableix que queda suspès el secret pontifici en els casos dels abusos sexuals i els abusos sexuals que estan contemplats, que estan a la congregació per la doctrina de la fe o en altres llocs de l'Església, doncs això es dona a la justícia. A la justícia civil, me refereixo.
Mm-hmm. Per tant,
això és molt fort, no? Mm-hmm. I llavors, doncs, per tant, aquesta és una conseqüència també de que el passat mes de febrer hi va haver una reunió, una cimera per tractar aquest tema, no? Mm-hmm. Bé, però no em senyiria només amb això. Digues, digues.
Per tant, senyor Aragonès, efectes pràctics, l'eliminació del secret pontifici, què suposa?
Bueno, efectes pràctics vol dir que tots els casos que hi ha dels casos de pederàstia i d'altres en el tema sexual i tal, doncs això queda absolutament en mans de la justícia. Bueno, ell ho envia en mans de la justícia civil. O sigui, que el secret pontifici significava que no es podia comentar ni es podia dir res sobre aquests temes.
Uh-huh. Era com un secret de sumari de l'Església.
Els que havien arribat al Vaticà, No. Uh-huh. I ara, doncs, dissolt el secret pontifici, doncs, bueno, ara això ja no té, diríem... No és un tema reservat a la Santa Seu, aquests temes, sinó que són temes realment, doncs, oberts, no diria públics, perquè no cal preservar les víctimes, i, bueno, el papa està... Cuidado, aquí no, no s'hi val el secret de la confessió. Uh-huh. És a dir, el secret de la confessió es manté, però, en fi, els altres casos que ha tocat la Santa Seu en aquest aspecte, doncs això ja és de domini, diríem, de la justícia ordinària, civil, uh-huh. Ja no és només de la Santa Seu. I després, que aixeca l'edat dels 14 als 18 anys, diríem els casos de pederàstia, no? O sigui, la pederàstia es considera fins als 14 anys, sinó fins als 18 anys. És a dir, que això és un tema, diríem, molt important, i bueno, jo crec que era hora de fer aquestes coses, eh? Vull dir, o sigui, no, però és una decisió sens dubte important.
Però... Em deia també la importància de la cimera panamazònica, eh?
Sí. Sí?
Em deia, em parlava de la importància d'aquest sínode panamazònic.
Bueno, aquest sínode panamazònic ha sigut realment molt important, sobretot de cara, doncs, diríem, de cara a l'ecologia de l'Amazònia, de cara a la defensa dels drets de les persones que viuen allí i dels indígens, uh-huh. I de cara també a la justícia social de tot arreu, no? O sigui, per tant, no és un cas baladí, no? Sinó que és un cas, diguem, de molta actualitat aquest, i sobretot doncs, la gent que viu allí, els natius, doncs han rebut sens dubte del Sant Pare i de l'Església Catòlica, diríem, un reconeixement explícit, no? I per tant, doncs, vull dir, i un suport també, de la seva cultura i de la seva vida i de la seva ecologia també, no? Però jo diria, per part del Papa Francesc, un tema que seria, diríem, o dos temes que serien capdals en el seu pontificat. Primer, hi ha una exhortació apostòlica sobre la família, que crec que va ser una fita important. Donem-se compte que el Papa va fer dos sínodes, dos sínodes dedicats a la família, i un altre dedicat als joves. I després una encíclica dedicada a l'ecologia. Per a mi aquestes són les tres fites més importants d'aquest pontificat, no? I per tant, doncs, jo diria que ha sigut un papa, a pesar de l'edat, que a més jo, en fi, no sé, faig la idea de tenir 83 anys, i dius, com és possible que viatgi tant, que faci tantes coses, que estigui present a tot arreu. Jo crec que és una gràcia de Déu especial que té aquest papa.
En definitiva, senyor Aragonès, l'Església ha obert les seves portes, dit d'una altra manera, eh? S'ha obert més als fidels?
Qui?
L'Església.
Bueno, és que parlar de l'Església és molt ample, no? L'Església ha obert més als fidels amb el pontificat de Francesc. Mhm. Jo diria que sí.
Deixi'm preguntar-li de diferent manera. Quines són les diferències entre el papa Francesc i el papa Benet XVI?
Home, és molt fonamental. El papa Benet XVI era un intel·lectual i un teòleg i filòsof, diríem, de primeríssima línia a nivell mundial, i que llavors a l'hora de definir doctrina i de definir doncs, aspectes, diríem, de jurídics i teològics i filosòfics, va ser una persona capdalt, no? Mentre que el papa Francesc és un home d'acció, i ell ja va dir a l'inici del seu pontificat de que no modificaria dogmes ni doctrines, diríem, essencials de l'Església, sinó que renovaria la pastoral, que és el que ha fet. O sigui, apropar-se als fidels, apropar-se més a la gent, comprendre més a la gent. Jo veig que les seves últimes intervencions d'un any cap aquí, doncs és allò d'escoltar la gent, de servir a la gent, d'entendre la gent, més que de jutjar o fer un discerniment, diríem, del que Déu ha posat a cada una de les persones i llavors treure-li el suc a cada persona amb això, no? Però d'una manera individual i d'una manera també col·lectiva, no? O sigui, jo crec que el Papa Francesc, en aquest sentit, pastoralment ha sigut un gran papa, no?
Salvador Aragonès, moltíssimes gràcies per participar...
No, ha sigut, no, és.
És un papa, és un gran papa.
Sí.
Senyora Aragonès, de veritat, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres aquest matí i fer aquest petit balanç d'aquests 6 anys que, com vostè deia, és complicat perquè no és gaire i a la vegada és molt. Moltíssimes gràcies, fins la propera.
Vinga, bon dia i bon Nadal.
Minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. I atenció, les figuretes artesanes del pessebrista Carles Drassaire que poden arribar a casa teva. Com fer-ho? Doncs participar en el sorteig de Ràdio Estel. Truca ara mateix, ja pots agafar el telèfon i trucar perquè podràs aconseguir el pack de figuretes del pessebre, un trencaclosques o també, atenció, els 3 Reis Mags, Guardiola, pels més menuts de casa. Com fer-ho, Dèiem, truca ara al 93 409 2771. Mira, ho podem fer la vegada. Mentre jo ho dic, tu marques el telèfon. 93 409 2771. I aquestes figures totalment artesanes del pessebrista Carles Drassaire poden ser teves. Nosaltres que continuem endavant amb més bona música abans, però anem a publicitat i de seguida tornem, va.
Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Si jo fos el Pare Noel o els Reis, demanaria un lloc on tinguessin totes les joguines.
I on es puguin reservar.
I on te les enviïn on i quan vulguis en un clic en express.
I a més, que les emboliquin amb el paper de regal més bonic.
Escolta, em demano el Corte Inglés.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vuit minuts, ja arribarem a les 9 del matí abans d'arribar-hi, però que ens hem de preguntar a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens ho respon l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem avui l'expectació del Par de la Mare de Déu, Diada de la Mare de Déu de l'Esperança, o de l'expectació del Par, patrona de Logronyo, també coneguda com la Dolça Espera de l'Expectació, o en alguns llocs Soledat o de la Perseverança, o també de la O, Maria de la O. La invoquen les dones que estan embarassades o a punt de donar llum, i sobretot el nom de la O li ve perquè la pregària dels vespres de la litúrgia de les hores, que es canten des del dia 17, abans era el 18 de desembre, fins a Nadal, les 7 antífones, una per cada dia, estan dedicades a Jesús i comencen l'exclamació O. O saviesa, o senyor, o rebrot de Jesea, o clau de David, o orient, o rei, o Emmanuel... I com que acompanyen el càntic de Maria, d'aquí que aquell dia fos conegut com el dia de la Maria de la O. La festa de la Mare de l'Esperança va ser instituïda per el Concili de Toledo ni més ni menys que allà per l'any 656.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I també a aquesta hora, pocs minuts per arribar a les 9 del matí, anem a recórrer territori a través de les seves activitats. Berta Sacanell, bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens proposes avui?
Doncs mira, avui 25è circ d'hivern. Sopa i el que el vent no s'emportà. És el títol de l'espectacle d'aquest 24è circ d'hivern de l'Ateneu Popular de Nou Barris. Un espectacle de circ contemporani que explora entre l'humor i la tragèdia els dinars de Nadal d'una mateixa família a través de diverses generacions. La tradició, els hàbits, l'absència, la vida que passa i els records. Del 14 al 19 de desembre vine a gaudir d'aquest espectacle a l'Ateneu de Nou Barris. A Lleida, conferència Dones Sàvies, a càrrec de Teresa Vinyoles Vidal, professora jubilada del Departament d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona, a la sala de conferències del Museu de Lleida, al carrer de Sant Cris, número 1, a les 7 de la tarda. A Girona, també, Caga, Tió, a Pont Major. El gran Tió de Girona serà al Pont Major, a 3:45 de la tarda, a la plaça de l'Hom.
Us fa gràcia, el Caga, Tió,
Per tal que tots els nens i nenes del barri el puguin fer cagar.
Sempre, sempre. I que cagui molt.
I molts regals.
I tant.
Per adults i nens.
I tant.
També Girona, concert de New Flappers. Es farà un concert de swing a 6:45 de la tarda a la Rambla de la Llibertat per apropar l'esperit nadalenc i el lindy hop a través del jazz i el swing a tot el públic gironí amant d'aquest estil. I a Tarragona, Nadal, música amb l'Insu Academy. Via T, l'Associació Comercials de Tarragona i la Conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona organitzen a les 6 de la tarda a la plaça de les Lletres Catalanes el Christmas Carol Concert a càrrec de l'Acadèmia d'Idiomes Inuse Academy. I Andorra, Quinto Intergeneracional de la Massana, organitzat per Departament de Joventut i Socials del Comú de la Massana a les 6 de la tarda, a la sala de la Closeta, Avinguda Sant Pere Antoni, 29.
Doncs tot això és el que podeu trobar de les activitats del nostre territori. I nosaltres que canviem de qüestió i anem cap a les xarxes. Món de la xarxa, món de Twitter, que s'hi cou aquesta hora, Mercè?
Mira, Joan, entre d'altres, doncs, començàvem justament el programa Primera Hora amb aquest tuit a través de... Bé, aquest missatge a través de Telegram o a través de l'aplicació del Tsunami Democràtic, que diu el següent: bon dia al món i alerta que aquesta nit enviarà un missatge. Això és el títol, diguéssim, una mica del missatge de Tsunami Democràtic, perquè ho ha fet en anglès. Hello, world. This night, Tsunami has a message for you. O sigui, aquesta nit, el Tsunami tindrà un missatge per tu, món. Aquest és el tuit, que aproximadament cap a les 8 del vespre. Canviant de qüestió radicalment, Laura Borràs tuitejava: com ja és habitual, torno a conèixer a través dels mitjans de comunicació que el Tribunal Suprem es fa càrrec de la causa que feia un any que s'instruïa il·legalment. Em sembla inaudit que aquest sigui el procediment. La llei habilita la via adequada per comunicar-m'ho.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Això és el que hi ha a la xarxa. Encara hi ha algun tuit més, eh?
Doncs sí, fixa't, Joan, que també des del món del Twitter la gent ahir tuitava sobre aquestes converses entre Quim Torra i Pedro Sánchez. Per exemple, Jep Mollfulleda tuitejava: Sánchez parla per fi per telèfon amb Torra i es mostra disposat a una trobada. Pot ser que ja que hagi vist una trucada perduda de fa 3 mesos i ha volgut saber de qui era.
Pot ser.
Pot ser. Graduat en Humanitats, Nil Grau, diu: fer passar el necessari diàleg per resoldre el conflicte amb Catalunya com una manera conferència anual de presidents autonòmics i reunions bilaterals de no sé què, el que ha de fer Sánchez per intentar contenir la dreta i els barons del seu partit. Punts suspensius.
Doncs ara sí, això és el que hi ha a la xarxa a aquesta hora. Pocs minuts i ja arribarem a les 9. Ara la Mercè, que ens porta tota l'actualitat informativa. Després arriba en aquest estudi Logi Broto abans, però bona música. Cris Joaní, Quadrià Puntí, Bet, Jofre Verdagí i molts més quan somrius.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que l'apreto tant records, ara que s'obren les paraules,
per saber que estàs al meu costat. És Nadal al meu cor, quan somrius content de veure, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces al meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. Quan t'aixeques és el buit que es fa a casa.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.